Bon dia i bona hora, són 8:15 del matí. Sigueu benvinguts al Mans, al programa de sardanes i música per a cobla de Catalunya Ràdio.
El programa de la cultura popular i tradicional de la Ràdio Nacional de Catalunya. Si ho voleu, des d'ara fins a 8:15 del matí, us farem companyia amb el Ben Millor i els que us farem companyia...
Serem concretament en Dani Expósito, els controls i vies de sol, Helena Callent, l'Ester Plana i en Quim Rutllant, tots plegats a punt, doncs, per explicar-vos que...
Explicar-vos que el proper cap de setmana s'inaugura oficialment el centenari de Manel Sedarra i Puigferrer. També us parlarem del nou treball de la principal de la nit, el darrer llibre que acaba de presentar el periodista i escriptor Jordi Lara, també, una màquina d'espavilar ocells de nit.
A més, les sardanes de l'any, i comencem a parlar-vos de Tallinn, perquè Viatges Fabra, Catalunya Ràdio i el programa Mans regalarem per al proper mes d'agost un viatge per a dues persones amb tot pagat a la Plec Internacional de la Sardana. Us n'informarem de tot plegat al Mans d'avui.
Si us sembla, doncs, comencem amb una sardana que es podrà escoltar aquest matí a les 12, Sant Just d'Esvern. Serà amb la Copla Ciutat d'Igualada, la mateixa que la interpreta. Les Maris, de Ferran Blanc, una obligada de tible.
Thank you.
Les Maris de Ferran Blanc amb la cobla Ciutat d'Igualada.
Sense complexos, mans.
Doncs sense complexos, que seguim. Ara entrem en el temps de les sardanes de l'any. Les sardanes cop d'han de tenir el títol a la popularitat de la temporada 2007.
La sardana de l'any.
Catalunya Ràdio. Ràdio.
Recordeu que aquest és un concurs de la Federació Sardanista de Catalunya amb el suport de diverses emissores d'arreu del país i que us serveix cada setmana les semifinals de les sardanes que s'hauran d'encarar a la gran final, el dia 10 de maig a Reus.
Si us sembla, doncs, anem amb la primera d'avui. Som a la 19a edició de la Sardana de l'any. Tercera semifinal. La primera sardana és Dolça Esther. Te la podríem dedicar.
Sí, però no hi tinc res a veure.
Molt bé, et declares innocent. De sí. Lluís Alcalà, l'interpreta de la Cobla Sabadell.
Dolça Esther, de Lluís Alcalà, amb la Cobla Sabadell. És la sardana que acabem d'escoltar.
Catalunya Ràdio. 25 anys.
La sardana de l'any, us acabem de dir, busca la sardana més popular estrenada al llarg de l'any passat. En total hi han participat fins a 80 composicions diferents, de les quals se n'han escollit 20. Ara, de dues en dues, les anem escoltant cada setmana i les anem eliminant per arribar a deixar-ne només 10, que s'interpretaran a la gran final.
De les dues sardanes de la setmana passada ja us podem dir els resultats. La primera era 100 anys de fraternitat del compositor Marc Timón. Va obtenir, concretament, 407 vots.
La segona, Violetes Boscanes, de Francesc Teixidor, va obtenir 381 vots. Així que passa la següent fase amb Marc Timón, amb la sardana dedicada als 100 anys del Centre de la Fraternitat de Sant Llorenç de la Muga.
I continuem. La segona d'aquesta tercera semifinal és Mar i Palmeres, de David Estanyol. L'interpreta la cobla Reus Jove.
Thank you.
Mari Palmeres, de David Estanyol, amb la copla Reus Jove.
I ara que ja les heu sentit, ja podeu votar. I ho heu de fer a través del telèfon 934-144-166 o també via correu electrònic sardana@catradio.cat.
Tant d'una com de l'altra manera heu de dir-hi el vostre número de DNI, el vostre nom i el vostre vot. Una trucada, un vot o un correu, un vot.
Teniu temps per votar fins dimarts que ve al vespre.
Si voleu més informació de com va el concurs, les bases, si voleu tornar-les a escoltar o bé si voleu votar via internet, ho podeu fer al web de la Federació Sardanista, a fet.sardanista.cat.
Doncs ara que ja està tot dit, ja ho sabeu.
La Sardana de l'Any.
Catalunya Ràdio. Ràdio.
A les teves mans.
Dissabte que ve comencen els actes del centenari del naixement del compositor Manuel Sederra i Puigferrer.
De moment serà amb una doble audició de sardanes amb les cobles La Principal de Banyoles i La Principal de Porqueres, a les 5 de la tarda a la plaça Major de Banyoles. I tot plegat és un preàmbul de moltes coses que ens esperen per aquest any. Els màxims impulsors d'aquest centenari són la gent del Foment de la Sardana de Banyoles.
I amb ells precisament parlem. El seu president és en Joan Pernau. Bon dia, Joan. Aquest dissabte que ve comença el centenari del naixement de Manuel Sederra i Puigferrer. Suposo que des de Banyoles, diguem-ne, que ja està tota la càrrega ben posada i a punt d'estallar, no?
Sí, sí, fa molts mesos que estem en el tema i ens fa il·lusió que dissabte ja tenim el primer acte i esperem que tot vagi bé, vaja.
Quin serà aquest primer acte?
Mira, doncs, aprofitant la circumstància de que el 7 de març, ara farà 7 anys, 8 anys, el 2000 en Manel va morir, doncs hem volgut fer aquest recordatori, tot i que celebrem, evidentment, el centenari del naixement, però no podem oblidar que ens va deixar un 7 de març i, per tant, farem una crida amb el lema de Manel t'enyorem perquè doncs, volem deixar clar que és una figura que la trobem molt a faltar. L'acte serà una doble audició de sardanes que s'ha preparat amb molta cura amb les cobles de Banyoles i de Porqueres com a homenatge també d'aquestes cobles de les poblacions que ell hi va participar-hi d'una manera directa i esperem també fer un reconeixement a la colla Banyoles que fa 50 anys que balla per aquests concursos de tot el país i que són 50 anys ininterromputs de participació. I com que en Manel va fer la colla Banyoles, doncs ballarem tots plegats aquesta sardana doncs, i esperem fer tot plegats una bona festa.
Tot això serà, com dèiem, el dissabte, dia 8, a les 5 de la tarda, a la plaça Major de Banyoles.
A partir de les 5 de la tarda, a la plaça Major de Banyoles, exacte.
Un dels centres neuràlgics i també on s'hi porta la gran part de l'activitat del Foment de la Sardana, oi?
Home, és una plaça que en Manel mateix ho deia que era ideal per escoltar sardanes, per l'acústica, per la disposició de les voltes, tot plegat.
Molt bé. De tota manera, aquesta setmana, el dimarts, es presentarà en roda de premsa tots els actes del centenari. Però podem avançar alguna pinzellada del que es presenta de cara més endavant?
Home, mira, el programa serà molt atapeït, però si podem parlar de coses emblemàtiques, ens fa il·lusió el mes de juliol un concert que volem que sigui com un repàs de la vida de Manel Sederra, serà el 4 de juliol a la nit. Ens fa molta il·lusió per Sant Martirià per l'octubre poder estrenar una coreografia de l'Eduard Ventura sobre sardanes d'en Manel que ballarà a l'Esbar Fontcoberta i serà tot un espectacle sobre les sardanes que en Francesc Assú farà la part musical d'enllaçar una sardana amb l'altra. I després la sardana global, aquesta estrena mundial que presentarem el mes de desembre com a comiat i com a homenatge dels músics i dels compositors amb en Manel, una sardana global en la que hi ha 10 compositors que ja hi estan treballant.
Tot això, de tota manera, en parlarem el cap de setmana que ve, quan s'hagi presentat amb tots els detalls a la roda de premsa aquesta mateixa setmana a Banyoles. Joan, de moment recordar que aquest dissabte que ve, dia 8 de març, 5 de la tarda, comença el centenari del naixement de Manel Sederra i Puigferrer, aquest centenari que molta gent està esperant. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
¿Se acuerda usted de esto? 5 de marzo del 2004.
El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva.
¿Eso usted está seguro?
Puede estar usted seguro. Y pueden estar seguros todas las personas que les estoy diciendo la verdad.
11M.
Me parece absolutamente intolerable cualquier tipo de intoxicación que vaya dirigido por parte de miserables a desviar el objetivo y los responsables de esta tragedia.
Si tú no vas, ellos vuelven. El 9 de marzo, vota socialista.
Tots vosaltres desitgeu el millor pels vostres fills, però hem de ser molt conscients que el nostre sistema educatiu no ens garanteix un sistema educatiu de qualitat. I nosaltres proposem i treballarem i ens comprometem a que hi hagi un pacte escolar. I aquest pacte escolar ha de permetre que la nostra gent, els nostres joves, el futur d'aquest país, sigui respectat. Si no respectem els joves, com volem que sigui respectada Catalunya?
Convergència i Unió.
El teu vot farà respectar Catalunya.
Abans d'arribar a les 8 del matí, un anunci important.
Així que traiem tota la nostra orquestra per dir-vos que...
Aquest programa, al Mans, Catalunya Ràdio i Viatges Fabra, us oferim un viatge al voltant de la Plec Internacional de la Sardana, un viatge per a dues persones amb tot pagat.
Concretament un viatge a Tallinn, Estònia, per a dues persones per anar a la Plec Internacional, que es farà el primer cap de setmana d'agost, però no només per anar a la Plec, sinó també hi haurà més complements.
Cal dir que Viatges Fabra té diverses possibilitats al voltant de la Plec. Tot plegat, des d'ara i fins al mes de maig, us n'anirem informant.
Estigueu molt atents, perquè a partir de les properes setmanes comencem un concurs de llarga durada que farà que el guanyador s'emporti aquest viatge per a dues persones.
Si voleu saber-ne més informació, doncs podeu trucar al 93 274 1353. Repeteixo, 93 274 1353, o bé el correu electrònic fabra@edeniaviajes.com. I dit això, arribarem a les 8 del matí amb la sardana Tarragona d'Enric Casals amb la Cobla de Cambra de Catalunya.
I hem triat aquesta composició perquè avui tot el món del sardanisme de competició té una cita amb aquesta ciutat per participar a la cloenda de la temporada passada i als actes d'inici del 50è aniversari de la Unió de Colles.
Així doncs, amb Tarragona, fins a les 8 del matí, tornarem després de les notícies.
Les 8 i pocs minuts del matí al Mans, que continua endavant, i si voleu, us acompanyarem fins a 9:45.
Encara hem de parlar del nou treball de la Principal de la Nit, hem de parlar del nou llibre de Jordi Lara i sobretot hem de posar-vos molta música.
Així que si no ens abandoneu, que tenim molta feina encara per fer i per endavant. Si us sembla, ja que aquest cap de setmana celebra Besalú, Ciutat Jueva i el 6è Festival de Cinema Jueu de Besalú, nosaltres ens hi afegim amb una sardana dedicada a la ciutat.
Concretament és de Josep Cassú amb la cobla La Principal de la Bisbal, al capdavall del Pont Vell.
Al capdavall del Pont Vell, de Josep Gassú amb la principal de la Bisbal.
Avui parlem d'una formació que des del 2002 fa la seva particular fusió entre els instruments de la cobla i els ritmes més sonats i experimentals. Parlem de la principal de la nit, que entre altres fa sonar el tible, el flabiol, el fiscor, la trompeta i la tenora, però no a ritme de sardana precisament. Des del 2002, la principal de la nit ja ha presentat dos treballs. Primer va ser l'embalat Violeta i més tard el cremallera de Núria. Des de llavors no s'han aturat i ara, el 2008, ens presenten el seu nou disc, el Club del BGI, Ball Genèric Independent. Ens en parla en Marcel Caselles, director de la principal de la nit.
La idea ja surt el mateix embrió del grup, eh? Que quan un venia que vam muntar la principal ja vam veure tres treballs, diríem. I el Club del BGI continua la línia, però la dispara una mica, eh? I el que fa és com cloure la proposta, podríem dir. Una proposta que en el primer disc, doncs, era un... a veure per on pot anar la cosa, en el segon es mig consolidava aquesta... la clou, eh? La clou que no vol dir que després no hi hagi més treballs, eh?
Amb aquest nou disc i espectacle, la principal de la nit segueix amb el seu caràcter divertit i experimental. Però què és exactament el Club del BGI?
El Club del BGI consisteix, doncs, en un conjunt de peces, no?, que juguen bàsicament amb el concepte aquest, doncs, de posar instruments de cobla sobre bases pregravades, però sempre amb un to festiu, i situa aquestes peces, doncs, en un hipotètic club nocturn, una discoteca o espai en el qual, doncs, d'una manera normalitzada i sense complexes i tal, doncs, hi sona música moderna i amb elements d'arrel i d'electrònica a l'hora, diguem que no.
L'embalat violent.
Un cop més, la principal de la nit va una mica més enllà dels ritmes tradicionals dels instruments de la cobla i proposa una engrescadora barreja entre els ritmes actuals, com el tecno, i altres sons com la rumba, el ball pla, contrapassos o jotes.
La cobla com a formació de vent, doncs, és una formació absolutament útil per tocar, a part de fer música de cambra o per fer sardanes, que això ja és evident, ja ho constatem, doncs per fer música moderna o música lleugera. Llavors, per nosaltres la cobla situada en aquest marc és una, no sé, la secció de vent d'una big band, diríem.
Un dels elements més sonats i característics d'aquesta formació és el fet de tenir un DJ, el mateix Marcel Caselles, que va jugant amb basses pregravades. Així, els ritmes actuals que punxa el DJ comparteixen escenari amb els instruments típics de la cobla.
La presència constant del DJ, que vol dir que, doncs, que en cada moment, ni que s'estigui fent una jota, i apareix allà uns escratxos o uns loopings, doncs és una mica la marca de la casa, no? Si tu mai sents una jota amb un escratx a sota, quasi que en aquests moments almenys, doncs ja pots assegurar que serà la principal de la nit.
A banda d'aquesta especial combinació entre ritmes, la principal de la nit ha aconseguit altres fites importants. Amb el Club del BGI desapareix la frontera entre el públic i l'escenari.
És un espectacle, el directe de la principal, és una cosa molt, molt directa, precisament, que en qualsevol moment els músics poden baixar a baix a tocar, com si el DJ es queda a dalt, lògicament, com si... perquè, esclar, això ho permet la força que tenen els instruments de la cobla i jo què sé, i fondre's amb els mateixos músics i ballar i fer la festa amb el mateix públic.
En aquest disc podem trobar peces com un contrapàs, una jota, una rumba, però dins l'originalitat general d'aquest nou treball sempre hi ha alguna de les peces que ens pot sorprendre més que altres, per exemple, el chill-out jota.
El disc es clou amb un tema que anomenem chill-out jota i que representa que és la música que sona en una hipotètica sala Francesc Pujols d'aquest club, en petit homenatge a aquest filòsof la tranquil·litat, el resultat final és com voles Bujarrat, i apareix un cantant d'òpera, i a sobre del cantant d'òpera el Calabrès entra fent una tarantela i l'altre està rapejant mentrestant, i el Pau Ribas està dient la seva peculiar manera, doncs, unes frases generades al Pujols, i el comissari Gordillo no para d'emprenyar.
Aquesta proposta tan engrescadora encara no ha estat estrenada, però segons en Marcel Caselles presentaran el nou treball en el moment en què tinguin el repertori directe a punt. Potser un dels millors moments per sentir aquest nou disc serà en el proper Tradicionarius del 25 d'abril. Mentre esperem les peces del Club del BGI, seguim escoltant el Cremallera de Núria, el seu segon disc.
Hem començat un viatge de 5 minuts que, passant pel poble de Queralbes, ens portarà fins a Vall de Núria, una estació de muntanya situada a 2.000 metres d'altura.
Una nit de lluna plena, tramuntar amb la carena, si la lluna feia el ple, també feu la meva pena. L'estimada m'acompanya, de vent bruna i aire greu, com una mare de Déu. Vaig aquí, vejo la terra i la carono amb l'espatlla, i a Catalunya d'així tinc mitja vida condormida i l'altra meitat vinc amb mi, i per no deixar-me sense vida.
Sent dòcil i curiós, entra a formar part en un conjunt de músics vells i estrafolaris. Amb ells descobrirà què és exactament una màquina d'espavilar ocells de nit i per què serveix, i li servirà a la llarga per indagar en el talent que potser no té, en l'amor que gairebé no sabrà viure, en la llibertat que tem, o en el misteri de la música mateixa.
Aquest podríem dir que és l'argument que dona pretext al llibre que acaba de presentar el periodista i escriptor Jordi Lara. De fet, porta per títol Una màquina d'espavilar ocells de nit. L'ha editat Edicions de 1984 dins la col·lecció Mirmanda.
L'editor Josep Cots va presentar d'aquesta manera el relat.
El llibre el publiquem en una col·lecció de literatura, encara que sigui un llibre que en part, però part, són un relat autobiogràfic i que és d'una part de memòries i d'una part, doncs, podríem dir, inclús una part d'assaig artístic sobre determinats músics. El que a nosaltres, vaja, ens va sorprendre particularment és l'extraordinari to narratiu que té. O sigui, no es podria dir, no és un assaig de cap manera, és un relat escrit amb un to narratiu molt, molt alt, amb una gran riquesa de lèxic, amb tota una bona colla de recursos estilístics notables. I hi ha una qüestió que també és important, que veiem que té una capacitat de fabulació bastant gran. O sigui, la cosa en si mateixa, el seu assaig, en canvi, té una dimensió molt més, que va molt més enllà. Aquesta capacitat de fabulació que s'entreveu, aquest imaginari que s'ha dotat al llibre, aquesta reflexió de la pròpia naturalesa, de les seves coses, de la realitat, i que fa que em pugui estar, que em vagi estrenyent unes morals, com fa tot bon escriptor, que en treu una moral, no? I a l'espera, com aquell que diu, de que, a banda de relat autobiogràfic, se'ns despengi en el futur amb alguna ja novel·la, amb algun altre tipus de narració, no? O sigui, almenys això és del que l'esperarem.
A mig camí entre les memòries i l'assaig artístic, el llibre plega 7 relats autobiogràfics a l'entorn de la música i un epíleg sorprenent que pretén endinsar el lector en un món insòlit.
Jordi Lara, que amb aquest és ja el segon treball que presenta amb l'editorial Edicions 1984, definia així aquesta nova publicació.
És un llibre que va néixer, com han de néixer, em sembla, els llibres, que és per la necessitat d'explicar una colla de coses. És un llibre on s'hi unien moltes dèries que a mi em angoniejaven d'alguna manera. Per una banda, era homenatjar un món que en bona part es va perdent, no? Que era el món dels vells músics, d'aquelles velles orquestres, no? Que una orquestra són una cobla, en aquest cas són 11 músics, són 11 caràcters, 11 personatges, persones amb una història personal molt diferent, que això fa que realment tingui funcioni com una colla de personatges que poden entrar en contacte i que poden tenir molt de joc narratiu, no? I molt de conflicte.
Un repàs a gent que ha conegut tocant amb la cobla, també a les seves experiències com a intèrpret i també a la seva relació amb compositors clàssics que no ha conegut. Són alguns dels elements que s'hi presenten.
Les músiques, a més de ser testimoni d'una època, a més de ser un objecte artístic que ens fan gaudir, etc., són també un testimoni d'un món irreal, no? De fet, m'he preguntat al llarg de... mentre anava escrivint el llibre, m'he preguntat moltes vegades per què em va engrapar aquest món dels vells músics, sobretot dels vells músics de cobla, no? Per què? Era pels personatges, per descomptat, però també per al món irreal que evoca. Tota música, d'alguna manera, és també una promesa d'un món de fabulació, de gent que s'han vinculat a aquella música. És una banda sonora de vides possibles, de personatges que puc inventar-me i descriure i interaccionar-hi com a autor. Amb un parlo més d'un autor en concret, amb un parlo d'experiències meves, per exemple, en el que és el Vic de la meva infantesa. En un altre relat parlo del món dels músics càfares, aquell mite dels músics càfares que tenien un amor a cada poble i aquestes coses. Cadascun dels relats, d'alguna manera, és també el llibre, d'alguna manera, llegit en conjunt, és una novel·la de formació. Una novel·la, podria llegir-se com una novel·la de formació, no? Perquè a través de les diferents persones que he anat coneguent, doncs clar, m'he anat formant, i en aquest cas són gent sobretot a l'entorn de la música.
D'una o altra manera, un petit món dins la globalitat, un món habitat pel que ell anomena nàufrags feliços.
Jo penso que el llibre, d'alguna manera, és l'oportunitat també de descobrir un món que hi és, però que és poc present a les lletres catalanes, no? Que són aquests mons una miqueta soterrats.
En el llibre Una màquina d'espavilar ocells de nit també hi trobareu rares celebritats de música catalana com Juli Garreta, Ricard Viladesau o Manel Saderra i Puigferrer.
Amb tons d'humor, de sàtira, agudesa crítica i sensibilitat, amb tons de tragicomèdia, tot explicat des d'una primera persona que ha viscut en pròpia pell tot el que hi podreu llegir.
També hi ha una cosa important en això, quan amb la gent que he anat coneguent, amb els artistes que he anat coneguent, alguns d'ells, dels que parlo aquí, són gent com Juli Garreta, que són gent que va morir... Juli Garreta va morir l'any 1925, per tant, no el vaig conèixer. El fet d'intentar penetrar en la psicologia d'algú com Juli Garreta, aquest compositor, fa que t'hagis de despullar d'alguna manera, hagis de buscar en aquell ésser que no vas conèixer i intuir coses que tu ets, no? D'alguna manera, acarar-se a la psicologia d'algú que no has conegut vol dir furgar en un mateix per trobar allò que en tant que ésser humà tu tens i possiblement aquella persona també tenia, no? I el llibre és autobiogràfic i està en primera persona, però està molt amb aquesta tessitura.
Ja ho sabeu, doncs, d'Edicions 1984, a la col·lecció Mirmanda, Una màquina d'espavilar ocells de nit, una bona recomanació.
Ens quedarem amb una composició seva i de son pare, precisament. Tornarem dissabte que ve, puntuals a les 6, després del butlletí. Aquest primer diumenge de març hi hem estat en Dani Expositor, en Gerard López, l'Helena Callent, l'Esther Plana i en Quim Rutllant.
Per marxar, doncs, la dansa medieval de Vic, de Joan i Jordi Lara, amb la Copa Sant Jordi. Bona setmana.